La principal preocupació de la consellera de Salut del govern de Salvador Illa són les baixes laborals dels catalans i les catalanes, ho ha dit la consellera Olga Pané al Parlament.
Faríem ben preocupar-nos. Catalunya és la segona comunitat autònoma amb més IT de tota Espanya. És un problema, sí. Deu passar alguna cosa. Per tant, faríem ben mirar-nos-ho.
Aquestes declaracions arriben dies després de saber que el govern pretenia incentivar les altes dels treballadors que estan de baixa als CAPs, donant pagues extres als metges, una proposta que ha acabat descartada per l'oposició dels professionals. Unes declaracions, les que ara sentíem, que poden sorprendre molts, però no els treballadors de l'Hospital del Mar, el centre que la consellera Pané va dirigir abans d'assumir el càrrec allà. El comitè d'empresa ja va avisar de les retallades, dels acomiadaments i de la subcontractació de treballadors a través d'empreses privades per pagar-los menys, que havia fet la consellera Pané quan era directora. De fet, quan va ser escollida, van aparèixer unes declaracions on Pané acusava els metges de treballar poc, de que no podia ser que les jornades laborals del personal sanitari fos tan curta. Potser les causes de les baixes cal buscar-les en aquests estudis. Comissions Obreres avisa que un de cada 10 treballadors catalans viu en risc d'exclusió social, tot i tenir feina, una situació que s'agreuja encara més en sectors com l'hostaleria, on és un de cada 4 treballadors. Gent que té feina, que té un contracte i, tot i així, està en perill de caure en la pobresa. També passa en altres sectors com l'agricultura. El mateix estudi revela que ja hi ha més de 100.000 persones que han de tenir dues feines per arribar a final de mes. Dues feines. Des de l'UGT, aquest dimecres, han reclamat una redistribució justa dels beneficis que aconsegueixen els empresaris. Han explicat que l'economia catalana ha crescut gairebé un 4%, però que els treballadors i treballadores no n'hem vist cap guany, ni un cèntim. Tot s'ho queden als empresaris. Potser és aquí on cal buscar les causes de les baixes, consellera. No ho sé, jo només soc periodista, però crec que s'ha d'analitzar tot el que passa. Bon dia, Catalunya, són les 8.
Al matí a Ràdio Estel, amb Pau Massip.
Vinga, arrenquem aquest dijous 27 de març. Ho fem, com cada dia, a plena hora punta, i per això mirem quina és la situació de la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC perquè ens en donin tots els detalls. Qui ho fa, com cada dia, és la Carla Buigas. Carla, bon dia.
Bon dia. Estem pendents aquesta hora de la C32 del Maresme, Calella, per un accident que obliga a tallar la sortida 122 en sentit nord. També aquesta hora, a la C25, al seu post per la Noia, un accident a l'altura de Castellfollit de Riubregós obliga a tallar dos carrils en direcció Lleida. Es tracta de dues incidències que se sumen a les retencions d'hora punta, que es concentren al nus de la Trinitat, tant d'entrada a la ciutat com de sortida per la Ronda Litoral, i els punts habituals del Vallès, a la C58 a Sant Quirze i Ripollet, i a la C17 a Parets cap a la P7 per una incidència. També el Baix Llobregat, a l'autovia Via 2 al punt de Pallejà i de Sant Feliu, a la B23 a Molins, i a Sant Joan d'Espí, a la C32 des de Viladecans, tot en direcció Barcelona. I també a les rondes a aquesta hora es registra retenció en sentit Llobregat des de Novarris i des del punt del Fòrum. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. I fem també un cop d'ull al cel, a veure amb quines temperatures ens estem despertant i si l'episodi de pluges ja es pot donar definitivament per tancat a tot el país o encara en quedarà alguna cosa en algun punt. Qui ho sap també és el nostre home del temps, Jordi Miralles, bon dia.
Pau, bon dia. Tornem a començar la jornada amb fred. Ara mateix 3 graus a Girona, 6 a Lleida, 8 a Tarragona, 11 graus a Barcelona i 5 graus a Vic. Per tant, cal abrigar-se aquest matí. Al centre del dia, temperatura, si fa o no fa com les d'ahir, màximes entre els 16 i els 20 o 21 graus. Pel que fa a l'estat del cel, aquest matí nuvolositat variable a tot Catalunya, algunes boirines a punts de l'interior, i serà a partir de migdia quan la nuvolositat augmentarà més. Uns núvols que seran més gruixuts, especialment comarques del nord de Barcelona, Pirineu de Girona i interior de les comarques gironines. I aquests núvols més gruixuts acabaran donant ruixats i també poden donar alguna tronada, però serien de curta durada i, en principi, no molt intensos. Per tant, jornada relativament tranquil·la, tot i que la tarda cap al nord-est hi haurà una mica de moviment. I demà passarà més o menys el mateix, matí relativament tranquil, amb una mica més de núvols, que no pas avui, especialment a les comarques de Girona, i, novament, a la tarda, crescuda de núvols cap a les comarques del nord-est, tot i que demà els ruixats són menys probables, i on sí pot haver-hi alguna nevada demà és cap a la Vall d'Aran de cara a la tarda.
Gràcies, Jordi. Passen 5 minuts de les 8. Arrenquem amb els titulars.
Tota la informació al matí a Ràdio Estel.
Bon dia, Júlia Julve. Bon dia, Rafa Sanahuja.
Bon dia.
Als Estats Units, Donald Trump anuncia nous aranzels contra tots els cotxes que no estiguin fabricats als Estats Units. El president nord-americà diu que l'objectiu és enfortir la indústria nacional. Amb aquest anunci, el republicà obre la porta als fabricants estrangers a instal·lar-se als Estats Units.
Sí, Seat i Cupra no se'n veuran afectades perquè no exporten al mercat nord-americà. El president dels Estats Units ho ha dit a Truth Social, on també ha anunciat inversions als Estats Units de fabricants de cotxes com el coreà Hyundai, els europeus Stellantis, Rolls-Royce i Volkswagen, o els japonesos Honda i Nissan.
Una mesura que segur que tindrà impacte a les borses. N'estarem molt pendents durant aquest matí. I la imatge de la Moreneta sortirà de l'interior de la Basílica de Santa Maria per primer cop aquest segle. Ho farà amb motiu de la festivitat de la Mare de Déu de Montserrat.
Sí, serà un dels moments àlgids de la festa, ja que l'última vegada que va sortir del cambril va ser el 1997, quan es van celebrar els 50 anys de l'entronització de la Mare de Déu. La celebració de la Diada s'allargarà tot el cap de setmana del 26 i 27 d'abril i comptarà també amb les tradicionals ballades de sardanes. Tot plegat coincideix amb el mil·lenari de la Fundació del Monestir.
I el patronat de la Fundació Missatge Humà i Cristià, que presideix l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha nomenat Òscar Martí com a nou director de Ràdio Estel. El periodista compaginarà la feina amb la direcció del Setmanari d'Informació Cultural i Religiosa Catalunya Cristiana.
Nascut el 1977, Martí es va llicenciar en Ciències de la Comunicació, l'especialitat de periodisme a Blanquerna Ramon Llull, on l'any 2015 també va cursar estudis universitaris d'especialització en comunicació institucional i religió. També té diferents titulacions en comunicació digital a la Universitat Pontifícia de la Santa Creu i la Politècnica.
I una nova conversa secreta entre Maria Dolores de Cospedal i l'excomissari José Manuel Villarejo implica directament l'expresident Mariano Rajoy en les clavegueres de l'Estat. Un àudio que ha publicat RAC1, on es pot escoltar com l'exdirigent dels Populars parla d'una documentació que han trobat sobre l'extresorer del PP, Luis Bárcenas.
Una conversa que surt d'una reunió que Cospedal i Villarejo van mantenir l'any 2014. Va ser el despatx oficial de l'exsecretària general dels Populars. L'exdirigent explica que Luis Bárcenas sortirà de la presó d'aquí a poc temps i que Mariano Rajoy no ha tallat la comunicació amb ell. L'expresident sempre ha negat conèixer res sobre la guerra bruta contra l'independentisme.
Ho va fer fa unes setmanes a la comissió del Congrés que està investigant l'operació Catalunya, la mateixa comissió on aquest dilluns van comparèixer Maria Dolores de Cospedal i Alicia Sánchez Camacho, i també ho van negar tot. Avui en parlarem a partir dels 9, aquí, al matí a Ràdio Estel, en directe, amb el president Artur Mas, una de les víctimes d'aquesta Operació Catalunya. I aquest matí, pendents del Parlament, on els partits votaran les conclusions del ple monogràfic sobre Rodalies, tot plegat l'endemà d'una nova jornada caòtica a la xarxa per la vaga de maquinistes.
Sí, Esquerra i els Comuns ja avisen a Salvador Illa que no l'acompanyaran si no exigeix responsabilitats a Renfe, DIF i al Ministeri de Transports Espanyol. Tots els partits insisteixen que Rodalies ha de ser la primera i la màxima prioritat per la Generalitat.
I ara us explicàvem en portada. El Departament de Salut vol revisar per què hi ha tantes baixes laborals a Catalunya. De fet, és la segona comunitat autònoma amb més incapacitats temporals. Tot plegat la mateixa setmana que el govern ha descartat donar incentius als metges que donin d'alta als pacients perquè tornin a la feina.
La conselleria que dirigeix Olga Pané revisarà si és perquè realment hi ha més malalts o si hi ha alguna disfunció. Segons les xifres de salut, a Catalunya l'índex d'incapacitats temporals és de 47 per mil, mentre que la Comunitat de Madrid, per exemple, és de 32, són 15 punts per sota.
I pel que fa als esports, Juan Ayuso assalta el liderat de la Volta després d'adjudicar-se la tercera etapa, una etapa marcada pel sol i la neu, que han estat els protagonistes d'aquesta etapa de 218 quilòmetres que sortia de Viladecans i ha acabat al cim de la Molina, Rafa.
El ciclista nascut a Barcelona s'ha imposat per centímetres a l'eslové Roglic i és el nou líder de la Volta amb 6 segons d'avantatge respecte del líder del Bora Red Bull. D'altra banda, avui doble sessió de futbol amb Lliga i Champions femenina. El Barça masculí s'enfronta a l'Osasuna a partir de les 9 de la nit al Lluís Companys després de l'aturada per seleccions i el Barça femení té la tornada de quarts de final de la màxima competició europea, serà el Johan Cruyff a 6:45 del vespre contra el Wolfsburg. Les blaugranes tenen l'avantatge de l'anada després de golejar les alemanyes per 1-4.
Avui ho comentarem tot plegat en temps de tertúlia amb la directora de l'Institut Carlemany de la UIC, Montserrat Nebrera, amb el responsable de la informació sobre Barcelona del diari Ara, Gerard Pruna, i amb el cap de Política de Nació, Oriol Marc. I a la segona part del programa... Començarem des de la Sagrada Família. Allà hi tindrem l'Olma Giró cobrint l'acte de resolució de la segona convocatòria del Fons d'Acció Social impulsat per la Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família. Després passarà per l'estudi el professor i analista Manuel Manonelles per fer una pentinada a la política internacional molt remoguda aquestes últimes hores. I a les 12... ens visitaran els protagonistes de la nova obra L3 Fontana, que s'està representant a la Sala Beckett. Ens vindran a veure l'actriu, autora de l'obra i directora Roser Vilajosana i l'actor Artur Busquets. Tot això és el que tenim preparat per avui, però abans de tot... abans de tot, hem de saber a qui hem de felicitar avui, Rafa.
Doncs mira, avui és Santa Lídia. Santa Lídia, també coneguda com a Lídia de Filipos, va ser una dona destacada en els inicis del cristianisme. Segons els Fets dels Apòstols, era una comerciant de porpra, un teixit de gran valor, i va esdevenir la primera persona a Europa en convertir-se al cristianisme després d'escoltar la predicació de Sant Pau durant el seu viatge a Filipos. Lídia era una dona pietosa i oberta a Déu, i després del seu baptisme va oferir hospitalitat a Pau i als seus companys, convertint-se en una figura clau en l'establiment de la primera comunitat cristiana a Europa.
Doncs, a veure, Lídia. Jo crec que n'hi ha diverses, n'hi han d'haver moltes.
Sí, efectivament. N'hi ha moltes, 13.362.
Mira, doncs pues, moltes complic... més de les que anava a dir, eh?
Ah, doncs mira, doncs m'he avançat, però sí, n'hi ha moltes. I com a nom compost, Maria Lídia, per exemple, tenim el 3.060. Per tant, un nom que encara té molta sortida avui.
I tant que sí. Doncs moltíssimes felicitats a totes les Lídies. Aquestes coses, 13.000?
13.362.
Carai, tu. Doncs felicitats a totes elles. I avui, què destaquem de la premsa religiosa?
Doncs mira, a Vatican News podem llegir que del 28 al 30 de març més de 500 missioners de la Misericòrdia d'arreu del món es reuniran a Roma per al seu 6è jubileu durant l'any sant dedicat a l'esperança, tot i que el papa Francesc encara, evidentment, el tenim convalescent, no hi podrà assistir, enviarà un missatge escrit. Aquests sacerdots creats durant l'any de la Misericòrdia, el 2015, tenen la facultat de perdonar fins i tot pecats reservats a la Santa Creu. Actualment hi ha 1.258 a tot el món. I també diversos mitjans es fan ressò de la catequesi que el papa va escriure per a l'Audiència General d'ahir, on comenta que per anunciar l'Evangeli primer hem de lliurar el nostre passat al Senyor i que només les persones reconciliades, és a dir, sense enemics i sense retrets de la seva història, poden portar el missatge cristià.
Gràcies, Rafa. Fins ara.
Fins ara.
Al matí a Ràdio Estel. Tota la informació i l'anàlisi de l'actualitat.
I I ara és moment d'obrir l'agenda d'avui. Bon dia, Sílvia Muñoz.
Bon dia.
Aquest matí, com us explicàvem, la Sagrada Família presenta les entitats beneficiàries de la convocatòria 2024 del Fons d'Acció Social, entre elles aquesta casa, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, pronunciarà el discurs de tancament de l'acte. En aquesta segona convocatòria, el Fons d'Acció Social de la Sagrada Família ha doblat la seva dotació i ha arribat fins als 3,5 milions d'euros. Ho seguirem tot plegat en directe.
I el Centre d'Estudis d'Opinió Política presenta la primera onada del baròmetre del 2025.
L'enquesta inclou una estimació de vot i d'escons per les votacions del Parlament Català i també del Congrés dels Diputats.
I a Madrid, les ministres María Jesús Montero i Yolanda Díaz ultimen un acord sobre la tributació del salari mínim interprofessional.
Els dos ministeris es trobaran aquest dijous per mirar de tancar una entesa que ha provocat un xoc les últimes setmanes entre els dos socis de govern. Les diferències, tot i això, no s'han resolt aquest dimecres, que han continuat les converses.
Finalment, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia presenta el seu informe trimestral.
El document presentarà dades sobre la transfòbia a Catalunya i el nombre d'incidències denunciades a l'entitat.
Gràcies, Sílvia. És un quart de nou. Anem amb les notícies.
Posa't al dia al matí a Ràdio Estel.
I arrenquem als Estats Units perquè Donald Trump segueix amb la seva particular guerra comercial contra el món. Aquesta nit ha anunciat la imposició de nous aranzels del 25% contra tots els cotxes que no estan fabricats als Estats Units. Diu que l'objectiu és enfortir la indústria nacional, tot plegat quan la seva mà dreta, Elon Musk, està perdent milions per la caiguda constant de vendes de cotxes Tesla a tot el món.
El mandatari republicà ha insistit en el fet que els cotxes fabricats als Estats Units no seran carregats amb aquesta taxa. D'aquesta manera, obre la porta als fabricants estrangers a instal·lar-se al país. El president nord-americà ho ha dit a Truth Social, on també ha anunciat inversions als Estats Units de fabricants de cotxes com el coreà Hyundai, els europeus Stellantis, Rolls-Royce i Volkswagen, o els japonesos Honda i Nissan. Aquests nous impostos se sumen als que l'administració Trump ja ha aplicat a altres productes, com per exemple l'acer i l'alumini.
Però, com dèiem, és una mesura que no afecta a Seat i Cupra, les principals marques de cotxes catalanes que no exporten als Estats Units. Uns Estats Units que estan patint una fuga de científics per les polítiques de Donald Trump i que ara s'estan plantejant mudar-se a Europa, segons explica avui El País. Alguns centres d'investigació espanyols estan rebent desenes de sol·licituds de científics nord-americans per treballar a l'estat espanyol.
Sí, en les últimes setmanes, alguns dels centres de recerca més capdavanters d'Espanya han rebut sol·licituds de científics nord-americans que volen mudar-se a Europa, fugint, com deies, de les polítiques de Trump. El diari ha pogut parlar amb diversos testimonis i la majoria coincideixen en una cosa: tenen por del feixisme del president dels Estats Units. Alguns expliquen la seva situació al diari amb un nom fictici per por de represàlies contra ells o contra les seves famílies. Diuen que al seu voltant tothom parla de marxar. Les retallades en ciència i universitats i la de aportació d'estrangers en són els principals motius. Un investigador reconegut ho resumeix en que és una tragèdia pels Estats Units, però a la vegada una oportunitat per a Europa.
I aquí, a casa nostra, Jaume Collboni diu que l'ordre que ha donat Donald Trump perquè una biblioteca de la capital catalana no fomenti la diversitat i la inclusió no té cap validesa legal. El govern dels Estats Units demana a l'Ajuntament de Barcelona que canvia el sentit del programa American Space, que funciona amb diners del govern nord-americà. Doncs Collboni diu que mantindran, tal com és aquest programa, que promou l'intercanvi cultural entre Barcelona i els Estats Units, encara que el govern de Donald Trump deixi de finançar-lo. Ens ho explica Xavi Doscano.
Les polítiques reaccionàries de la Casa Blanca han impactat aquesta setmana a Catalunya. L'ambaixada dels Estats Units ha enviat una carta a l'Ajuntament de Barcelona on els exigeix canvis en el programa American Space que es fa a la Biblioteca de Can Fabra, Sant Andreu. Es tracta d'un programa que des de fa 10 anys, gràcies a un conveni entre el govern americà i el de Barcelona, dona eines a joves catalans que volen estudiar en universitats dels Estats Units. Ara, però, Trump demana que cap dels diners que han concedit per a l'American Space s'utilitzi per a iniciatives que promoguin la diversitat, l'equitat i la inclusió. Petició que quedarà en paper mullat perquè el govern de Jaume Collboni ja ha dit que no farà cas i que el programa seguirà, digui el que digui Amèrica.
L'ordre executiva que ha dictat el govern Trump no té validesa jurídica a Barcelona i, evidentment, no té cap tipus de legitimitat democràtica ni política per dur-se a la pràctica. Barcelona és una ciutat que ha fet de la diversitat, de l'equitat i de la inclusió la seva identitat i de les biblioteques públiques, justament promotores d'aquests valors, que defensarem davant de qui sigui, caigui qui caigui.
Collboni ja ha dit que si els Estats Units deixa d'aportar diners, l'Ajuntament buscarà finançament d'on calgui per mantenir el programa. Un programa que té com a objectiu acostar la realitat universitària, científica i tecnològica dels Estats Units als més joves per obrir-los futures finestres professionals.
I no marxem de Barcelona perquè l'Ajuntament ha anunciat que farà una gran plaça davant la Sagrada Família. La remodelació afectarà l'espai del carrer Marina entre els carrers Mallorca i Provença. En aquesta zona ja hi ha la plaça Gaudí i és on s'ubica la façana lateral més antiga del temple, la façana del Naixement.
És on actualment hi ha les taquilles i per on entren els visitants. La tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Laia Bonet, ha presentat el projecte als veïns.
Un espai versàtil de més de 6.000 metres quadrats i, per tant, important, que ens permetrà abordar totes les necessitats també pel veïnat d'un entorn que, com sabem, està sotmès a una forta tensió de visitants.
El projecte compta amb un pressupost de 3.000 milions d'euros. Les obres començaran el mes de setembre i es preveu que estiguin acabades d'aquí un any, coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí.
I la Mare de Déu de Montserrat sortirà en processó el dia de la seva solemnitat i ho farà pel mil·lenari. Això, com ja sabeu, és el diumenge 27 d'abril. La Mare de Déu ha sortit del seu tron dues vegades, el 1947 per la seva entronització i el 1997 per celebrar els 50 anys d'aquest esdeveniment. La imatge serà portada fins a l'altar abans de la missa.
El comissari del mil·lenari, Bernat Juliol, ha destacat que serà un fet excepcional.
Sortirà del seu lloc habitual al Cambril i serà portada en processó fins a les places per ser present en aquesta celebració eucarística, per ser present en aquesta festivitat, en aquesta missa del dia 27 d'abril a Montserrat, que això sí que verdaderament és un element històric característic de les grans celebracions a Montserrat.
Músiques, sardanes i pregàries acompanyaran la festivitat durant aquell cap de setmana. Dissabte 26 d'abril tindrà lloc un espectacle de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Després hi haurà les primeres vespres i la vetlla de Santa Maria i la missa. I en acabat tindrà lloc un espectacle de drons, tal com es va fer la inauguració dels actes del mil·lenari.
I el patronat de la Fundació Missatge Humà i Cristià, que presideix l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha anomenat el periodista Òscar Martí Navarro com a nou director de Ràdio Estel. Martí substitueix Toni Herbàs a la direcció de l'emissora, que és propietat d'aquesta fundació, que és una entitat vinculada a l'arcabisbat de Barcelona. El periodista sabadellenc compaginarà aquesta nova responsabilitat amb la direcció del Setmanari d'Informació Cultural i Religiosa Catalunya Cristiana, un càrrec que ocupa des del 2023.
En declaracions a Ràdio Estel, Martí ha agraït la confiança del patronat de la Fundació Missatge Humà i Cristià, el periodista, entoma la nova responsabilitat amb aquest compromís.
Rebo aquest encàrrec amb el compromís de potenciar una emissora cristiana amb més de 30 anys de trajectòria, que té una identitat pròpia que cal impulsar.
Nascut el 23 de juny del 1977, Òscar Martí es va llicenciar en Ciències de la Comunicació, l'especialitat de periodisme, a Blanquerna Universitat Ramon Llull, on el 2015 també va cursar estudis universitaris d'especialització en comunicació institucional i religió. També té diferents titulacions en comunicació digital a la Universitat Pontifícia de la Santa Creu i la Universitat Politècnica de Catalunya.
I avui fa 5 anys que el Papa Francesc presidia una inèdita i històrica vetlla de pregària. Ho feia en una plaça de Sant Pere del Vaticà totalment buida per demanar Déu al final i l'aturada de la pandèmia de la Covid.
Lucho Ruiz, secretari del Dicasteri de la Comunicació de la Santa Seu, ha destacat a Ràdio Estel que aquell gran acte de pregària va ser icona de llum i de confiança davant les incerteses del coronavirus.
Un evento que ha marcado nuestras mentes y nuestros corazones por la oportunidad de lo que significó, ¿no? O sea, en un momento donde todos estábamos encerrados, el Papa salió solo y bajo la lluvia a rogar, a implorar por toda la humanidad, ¿no? Y esa presencia tan paterna marcó el corazón de todos, o sea, creyentes y no creyentes,
Ha recordat que aquell gran acte va quedar reflectit en un llibre que se li va regalar al pontífex. El secretari del Dicasteri de la Comunicació de la Santa Seu n'ha parlat en una entrevista que podran escoltar avui. Serà a partir de les dues al programa Sense Distància.
I RAC1 ha publicat un nou àudio entre l'ex número 2 del Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal, i l'excomissari José Manuel Villarejo. En aquest àudio s'implica l'expresident Mariano Rajoy en l'espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. En una conversa al seu despatx oficial a la seu del partit l'any 2014, Cospedal revela a Villarejo que Rajoy està al cas de les il·legalitats que estava cometent la policia patriòtica.
La conversa tenia lloc el 15 de setembre del 2014, dos anys després que Luis Bárcenas fos investigat per l'Audiència Nacional pel cas Gürtel. El tresorer, de fet, ja estava a presó aleshores. Tanmateix, a casa seva van localitzar els coneguts com a papers de Bárcenas, les llibretes amb l'escrit a mà, les quals es portava la comptabilitat dels sobresous en negre amb diners provinents de comissions il·legals, documentació que incriminaria després molts als càrrecs del Partit Popular en cas de corrupció per finançament il·legal. La policia patriòtica del Ministeri de l'Interior de Jorge Fernández Díaz hauria robat aquests documents sensibles per evitar incriminar el Partit Popular anys després del que la Fiscalia Anticorrupció va investigar com el conegut cas Kitchen. Malgrat haver-ho negat tot, aquests àudios demostrarien que tant Cospedal com Rajoy en serien coneixedors.
Doncs ara hem sabut que, a més de que Junts i Esquerra hagin registrat una petició perquè la mesa porti tots aquests àudios i tots aquests testimonis a la Fiscalia perquè investiguin si hi ha algun delicte, doncs ara, a més, el PSOE estaria a favor de que Cospedal torni a comparèixer a la comissió de l'Operació Catalunya perquè en doni més explicacions. És una petició que plantegen Esquerra i Junts i que els socialistes hi donarien suport. Per altra banda, el Constitucional ha anul·lat per unanimitat els vots delegats de Carles Puigdemont i Lluís Puig per fer Josep Rull president del Parlament. La decisió no té efectes pràctics perquè els vots dels dos diputats ja no van ser decisius per escollir-lo.
Josep Rull va rebre 59 vots, els de Junts, Esquerra i la CUP, i va superar en segona ronda Sílvia Paneque, que només en va aconseguir 42, els dels seus diputats del PSC. Com que entre els dos candidats hi ha molta més diferència que dos vots, la decisió del Constitucional no provocarà cap canvi a la presidència de la Cambra Catalana. Segons la doctrina del Tribunal, no es poden admetre vots delegats de persones que estan, diu, en rebel·lia amb la justícia. El recurs el van presentar els diputats del Partit Popular.
I la Fiscalia avala que l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, no entri a presó mentre es tramita el seu indult. El Ministeri Públic ha justificat la seva posició per evitar perjudicis a la condemna en cas que se li acabi donant aquest indult. Recordem que Borràs va ser condemnada a 4 anys i mig de presó per fraccionar contractes i adjudicar-los, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Ara bé, la Fiscalia sí que demana que l'expresidenta compleixi la pena de 13 anys d'inhabilitació. I la consellera de Salut, Olga Pané, vol revisar per què hi ha tantes baixes laborals a Catalunya. Segons les dades de la conselleria, és la segona comunitat amb més incapacitats temporals. Això sí, descarta la proposta de donar incentius econòmics als metges que donin d'alta aquells pacients perquè tornin a la feina.
Revisaran si és perquè realment hi ha més malalts o si hi ha alguna disfunció. Segons les xifres de Salut, a Catalunya l'índex d'incapacitats temporals és de 47 per 1.000, mentre que a la Comunitat de Madrid és 32, 15 punts per sota.
I no estic dient de qui és la responsabilitat ni no. És algo que ens hem de mirar. Primer que res, per saber si estem més malalts que els altres. I en segon lloc, per veure si realment tenim alguna disfunció. Per tant, és raonable que aquest tema el revisem.
Precisament dilluns va esclatar la polèmica quan el govern va plantejar donar incentius econòmics als metges que donessin d'alta als pacients perquè anessin a treballar. Aquesta és una proposta que ja s'ha descartat perquè atempta contra la professionalitat i la independència dels metges.
I avui La Vanguardia explica el drama que han de viure moltes famílies de fora de Barcelona que tenen fills hospitalitzats i que s'han d'allotjar a la capital catalana. Tot i que existeixen entitats on poden anar a dormir, no hi ha lloc per a tothom. L'any passat, 185 sol·licituds es van rebutjar per falta d'espai.
Sí, les famílies de 838 pacients hospitalitzats dormen en alguna de les 7 entitats que actualment es dediquen a ajudar i també millorar les condicions de vida dels familiars que cuiden malalts lluny de casa seva. Però, com deies, 185 sol·licituds més no s'han pogut cobrir. És a dir, que aquestes famílies que tenen algú a l'hospital i que l'han de cuidar s'han de buscar la vida per dormir a la ciutat de Barcelona. De mitjana, recordem que una nit d'hotel a la capital catalana costa uns 190 euros. La majoria de tractaments hospitalaris, a més, solen ser de llarga durada. Per exemple, un trasplantament de mèdula òssia d'uns 3 mesos suposa 20.000 euros per persona en un hotel que sigui assequible. Les 7 entitats que ajuden les famílies lamenten la falta de respostes estatals que deixa les solucions en mans de fundacions com les seves, que fan el que poden amb els seus fons, ajuts i les subvencions que reben. Entre totes, disposen de 41 allotjaments i 115 habitacions. Tot i que hi ha pisos que poden ser compartits, no hi ha lloc per tothom. Llegim, a més, que en situacions de càncer pediàtric és habitual que el fos els progenitors deixin de treballar per acompanyar el seu fill, cosa que, evidentment, comporta una baixada dels ingressos molt important. Davant d'aquesta situació, algunes famílies s'han vist obligades fins i tot a dormir al seu cotxe.
Senyals horaris de 2:15 i ara us expliquem que 3 de cada 4 nens mengen davant d'una pantalla. Aquesta és la conclusió que surt després d'analitzar els hàbits dels infants que tenen entre 4 i 8 anys i que són atesos pel CAP Sant Roc de Badalona.
Així ho indica un estudi fet per infermeres de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya. Els especialistes recorden que menjar davant d'una pantalla és perjudicial pel benestar i la salut dels nens. Els experts diuen que hauria d'estar mal vist que els restaurants hi hagi nens davant de les pantalles que haurien d'estar en connexió amb els pares i gaudint d'aquests àpats. Amb tot, els especialistes també recorden que quan un nen menja davant d'una pantalla no és conscient del que està ingerint ni dels gustos que té al menjar. Una pràctica que augmenta també el risc d'obesitat, ja que els infants no saben quan estan tips. A banda, llegim que la majoria dels pares o tutors no creuen que menjar en pantalles al davant sigui una pràctica problemàtica.
I avui el Parlament ha de votar les conclusions del ple monogràfic sobre Rodalies, tot plegat després d'una nova jornada de caos als trens. Una quarantena de trens s'han suprimit per la vaga dels sindicats minoritaris de Renfe. Això ha comportat retards a moltes línies, a l'R2 Sud, a l'R3 al matí i a l'R14, 15, 16 i 17, amb origen a l'estació de França, durant la tarda.
Al matí hi havia una incidència a la senyalització de Sitges que feia interrompre a primera hora del matí una estona la circulació a l'R2 Sud entre el Garraf i Vilanova i la Geltrú. Després es restablia el servei per via única i, finalment, abans de les 9, es resolia l'avaria i es restablia de tot el servei, però la línia acumulava retards que acabaven afectant també trens regionals al sud. Així ho han viscut alguns dels usuaris.
Entre Plaça Catalunya i Barcelona Sants s'ha parat diversos cops i no ens han dit res per megafonia ni ens han informat del que estava passant. Es para molt entre Plaça Catalunya i Sants i entre Clot i Arc es para moltíssim.
Però és que és igual. Moltes vegades el dia de la vaga funcionen millor. Curiosament. Bé, és que el caos no és darrerament. Fa 20 anys que sóc usuari i durant els 20 anys hi ha hagut caos. O sigui, no és nou.
Avui hem tingut, portem 2 hores, o sigui, arribem amb 1 hora de retras. Des de que hem sortit, jo he sortit a Sant Vicenç de Calders, que és la primera parada, i hem sortit 2-3 minuts tard. I hem arribat 1 hora i pico tard. El tren anava parant a tot arreu, deien que no hi havia huelga, però, bueno, nosaltres han dit que hi havia un problema a Garraf, però creiem que és la huelga, que està una mica encoberta.
A la tarda es registraven retards que superaven els 30 minuts a l'R2 Sud en els trens direcció cap a Sant Vicenç de Calders. Igualment, també hi havia demores de 15 minuts de mitjana a la R3. També els trens de les línies R14, 15, 16 i 17, amb origen a Estació de França de Barcelona, registraven alguns retards que superaven l'hora de durada.
I el president de la Generalitat manté la confiança amb el director general de la Casa de la Generalitat a Perpinyà. Es tracta de Christopher Daniel Persson. Salvador Illa rebutja destituir-lo, tot i les pressions dels partits independentistes que volen que sigui apartat del càrrec per no voler fer servir el terme Catalunya Nord. Ens ho explica la Judit Caselles.
Esquerra ha demanat a Illa que el cessi per no voler fer servir el terme Catalunya Nord per referir-se a la regió del sud de França amb vincles històrics i lingüístics amb Catalunya. Josep Maria Jové demana que sigui apartat del càrrec perquè no està d'acord que Pearson no vulgui fer servir aquesta nomenclatura i també per altres polèmiques que ha protagonitzat, com per exemple que per Nadal en un primer moment no envies les postals de felicitació en català. El diputat de Junts, Agustí Colomina, s'ha sumat també a la desaprovació de Pearson.
President, li demanem explicacions i li exigim que rectifiquin, que el govern i els càrrecs es refereixin a la Catalunya Nord pel seu nom i que parti de les seves responsabilitats a qui no comparteixi aquest criteri.
Preocupa't de la catalanitat, perquè aquells que ataquen la catalanitat, en el fons el que fan és atacar la nació. Si no tenim nació, si fem com el PP i traiem un accent a València, on anem a parlar de Catalunya Nord, en definitiva estem fent això microespanyolisme.
Però ella no el vol destituir i manté la confiança perquè continuï al càrrec. El president diu que l'important no és quin terme fa servir, sinó el compromís que té la Generalitat amb aquest territori. Per això ha posat d'exemple la subvenció de 800.000 euros que el govern destinarà al projecte de la Bressola per promoure l'escola en català.
No nego cap denominació ni entro en debats ni millovistes. Mai hi ha hagut tant suport econòmic de la Generalitat de Catalunya a la Bressola.
Amb la voluntat d'evitar el xoc amb Esquerra pel català, el govern també va aprovar ahir un pla de xoc de 8,8 milions per garantir l'ensenyament del català entre les persones adultes de Catalunya.
Illa no ha xocat només amb els independentistes, sinó que també ho ha fet amb els comuns i la CUP pel tancament de més de 111 línies de l'escola pública. El president defensa que cal suprimir-les perquè aquest any hi haurà 30.000 alumnes menys a tot el país, Judit.
Els partits esquerres pressionen el govern perquè no tanqui més un centenar de línies a l'escola pública i que aprofiti la baixada d'alumnes del curs vinent per reduir les ràtios. La diputada dels Comuns, Jessica Albiach, i la de la CUP, Laia Estrada, pensen que és l'ocasió perfecta perquè hi hagi menys alumnes per classe i es puguin revertir els mals resultats educatius que arrossega Catalunya.
Els demanem que rectifiquen perquè aquesta crisi educativa no l'arreglaran amb convenis amb l'OCDE. S'arregla no tancant línies de la pública, baixant contundentment les ràtios, escoltant a la comunitat educativa.
I que aprofiti aquesta davallada de natalitat per reduir de forma valenta les ràtios i per desconcertar l'educació.
Però ella defensa que el tancament de línies no suposarà un augment d'alumnes per curs, ben al contrari, preveu que les ràtios baixin dels 25 infants als 19.
La ràtio mitja d'alumnes per classe en un procés obert, que per tant hem de veure com evoluciona, serà de 19. De 19. Quan es parlava sempre, com a l'estàndard habitual, 25, de 19. Per tant, crec que aquestes dades avaven el compromís del govern amb l'escola pública.
Si bé els comuns i la CUP han criticat que mentre es tanquen línies a la pública se n'obren a la concertada, i ha evitat pronunciar-se sobre aquesta qüestió en concret i ha mostrat el seu compromís amb el sistema educatiu català.
I el Partit Popular demana expulsar de Catalunya tots aquells que hagin fet mutilacions genitals a nenes. Illa respon que qualsevol culpable per una pràctica així és condemnat.
El president dels Populars a Catalunya, Alejandro Fernández, ha demanat mà dura contra tots els casos detectats de mutilació genital femenina, especialment els que afecten a nenes menors d'edat. El Popular ha reclamat que els responsables d'aquestes accions siguin expulsats del país. Illa li ha contestat que són ferms en condemnar-los.
Queremos saber el destino que aguarda estas niñas y queremos que los salvajes que ejecutan dichas prácticas sean fulminantemente expulsados de nuestro país.
Expulsats no, perseguits i condemnats, perquè quan es fa un delicte a Catalunya, es paga aquest delicte a Catalunya.
Salvador Illa ha assegurat que és inacceptable que això passi a Catalunya.
I el Tribunal Suprem dona 10 dies a l'Estat perquè es faci càrrec dels 1.000 menors no acompanyats que han demanat asil i que actualment estan a les Illes Canàries.
Sí, aquesta decisió és fruit d'una petició del govern canari. L'executiu de Fernando Clavijo diu que està suplint indegudament una competència que és exclusiva de l'executiu central. Un cop es compleixi aquest termini, la sala es tornarà a reunir per celebrar una vista pública sobre el compliment d'aquesta mesura.
I al Congrés dels Diputats, Pedro Sánchez ha intentat aquest dimecres convèncer, sense èxit, la resta de formacions perquè donin suport a l'augment de la despesa en defensa. El president del govern espanyol s'ha centrat a justificar els plans d'Europa per afrontar l'amenaça russa. Tot i que no ha donat xifres, sí que ha anunciat un pla industrial estatal d'industrialització i ha remarcat que no retallarà en polítiques socials.
Porque la seguridad en Ucrania y también en Europa es también la nuestra. Y porque las amenazas a las que nos estamos enfrentando los españoles, los franceses, los alemanes, los fineses, los ucranianos, son reales y son compartidas, cada uno con sus matices en función de su condición geográfica. Quiero, una vez más, que nuestros ciudadanos tengan claro que mientras este gobierno siga en pie, este esfuerzo adicional de seguridad no se hará en detrimento de nuestro estado del bienestar.
Sánchez ha anunciat un gran pla nacional pel desenvolupament i l'impuls de la tecnologia i l'indústria de la seguretat i la defensa espanyola. Tot i així, el president espanyol no ha aconseguit persuadir els socis de coalició.
Sí, la diputada de Sumar, Verónica Martínez Bravo, creu que Europa ja té prou pressupost en defensa, molt més que altres grans potències, com és el cas dels Estats Units o Rússia.
La pregunta es clave. ¿Se traduce este gasto en una mayor autonomía estratégica para Europa? Y la respuesta a día de hoy es que no. Europa ya cuenta con el segundo mayor presupuesto en defensa del mundo. Por tanto, la cuestión no es de cifras, sino de visión, de estrategia y de rumbo político. España no debe aceptar que más gasto equivale a más seguridad.
I el PP, per la seva banda, ha demanat transparència al govern de Pedro Sánchez. El líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, insisteix que el seu partit només donarà suport a la proposta quan Pedro Sánchez ensenyi quin és el seu pla real en defensa.
No tiene presupuesto. No tiene mayoría. Es que no tiene nada. Así, ¿qué va a tener que elegir? Va a tener que elegir, señoría. O se somete a las Cortes o se somete a las urnas. Son las dos únicas salidas dignas que hay. Por eso, porque como son las únicas dos salidas dignas que hay, usted no escogerá ninguna. Muchísimas gracias, señores, señorías.
I pel que fa als partits independentistes, Esquerra i Junts s'han mostrat partidaris de debatre aquest augment de despeses sempre i quan es posin sobre la taula altres qüestions. Són els portaveus d'Esquerra, Gabriel Rufián, i el de Junts, Míriam Nogueras.
Que tenemos que hablar sin manías. La izquierda tiene que hablar y tiene que legislar sin manías de orden, de seguridad y de defensa. Porque la izquierda sí, es orden, es seguridad y es defensa.
I a confiar cegament en la protecció nord-americana. I això ens obliga, com a europeus, a prendre decisions. Decisions en matèria de defensa i seguretat, sí, però també decisions sobre el model de governança, sobre el model econòmic, sobre la nostra sobirania, sobre el nostre futur, també.
Un dels sectors, sens dubte, més crítics amb la mesura són les entitats que vetllen pels drets humans. Una d'elles és Fundipau. L'ONG veu completament injustificat que Pedro Sánchez es plantegi incrementar la despesa militar. Ho ha dit el seu director, Albert Camarés, en aquest programa.
Que es volen combatre amb més armament, amb un rellançament de la indústria armamentística a casa nostra. És sesgat i és parcial, perquè les amenaces no queden exactament clares quines suposen a nivell intern i extern pel territori espanyol i pel territori europeu, i perquè es poden aplicar moltíssimes altres mesures de diplomàcia, de distensió, que s'estan obviant perquè és un aspecte més centrat en la geopolítica i en la guerra comercial.
Camarés lamenta que el president espanyol opti per tenir un discurs de la por i de l'amenaça.
En tot cas, creu que l'únic objectiu és acontentar la Unió Europea. Davant de tota aquesta situació, el director de Fundipau proposa altres alternatives, com per exemple la reforma del Consell de Seguretat de Nacions Unides, elaborar un pla europeu de mesures de seguretat molt més completes o que es parli de cohesió social i de seguretat compartida.
Doncs el Regne Unit incrementarà la despesa en defensa a partir de l'abril i ho farà retallant justament en ajudes socials. És el primer país que fa aquest pas davant el context polític internacional amb la guerra comercial de Donald Trump i la guerra a Ucraïna amb Rússia.
El Regne Unit no travessa el seu millor moment econòmic des del Brexit i les perspectives de creixement tampoc auguren un bon futur. Aquest escenari particular del país se li suma la incertesa dels efectes que poden comportar una guerra comercial amb els Estats Units i també, com dèiem, el conflicte a Ucraïna. Per això el país apujarà aquest any 2.200 milions de lliures al pressupost militar. Ho ha anunciat la ministra d'Economia britànica, Rachel Reeves, que alhora ha dit que la idea és anar incrementant aquesta partida fins a arribar al 2,5% del PIB l'any 2027. D'aquesta manera, el Regne Unit avançaria aquest objectiu que estava contemplat assolir-lo el 2029. Actualment ja destina el 2,3% a despesa militar. I alhora, la ministra d'Economia ha confirmat que l'Estat retallarà 4.800 milions de lliures d'ara fins l'any 2029 en mesures socials. Per exemple, l'assistència per discapacitat o altres qüestions relacionades amb la salut o ajudes socials lligades a la renda familiar.
I Rússia i Ucraïna s'acusen mútuament de violar l'alto al foc sobre infraestructures energètiques pactat aquest dilluns amb els Estats Units. Zelensky ha dit que els atacs russos amb drons de les últimes hores demostren que Moscou no vol la pau. L'exèrcit rus ha atacat també el port de Mykolaiv, al Mar Negre.
L'atac arriba hores després que la Casa Blanca anunciés un acord per permetre la navegació comercial segura per aquesta ruta marítima. Tot i així, el Kremlin ha condicionat l'aplicació del pacte que s'aixequin les sancions internacionals a les seves exportacions agrícoles.
I anem al Pròxim Orient perquè acabem de saber que el Parlament israelià ha aprovat una reforma que dona control polític al nomenament de jutges. És una decisió que ha pres el Parlament israelià i que feia temps que el govern de Benjamin Netanyahu perseguia després dels anys d'investigació judicial per casos de corrupció que el persegueixen. I encara en aquesta zona, Gaza ha viscut aquestes últimes hores la mostra de dissidència interna més important des de l'inici de la guerra. En un fet poc habitual, centenars de palestins s'han manifestat contra Hamas per la situació en què malviuen arran del conflicte armat.
Els manifestants han creat diverses proclames, però la més repetida ha estat fora en referència a Hamas, i és que els ciutadans estan cansats després de 17 mesos de guerra i de 18 anys de control del grup islamista. Les mostres de protesta s'han traslladat també a les xarxes i als canals com, per exemple, Telegram, on un gazià enviava una escopinada contundent a un dels homes forts de Hamas, Osama Habdan. El mateix Habdan ha respost a les mobilitzacions, tot assegurant que al darrere hi ha l'exèrcit israelià. De fet, Israel fa temps que anima els gazians a mostrar-se en contra del seu govern.
I al Brasil, el Tribunal Suprem, que revisava els càrrecs contra l'expresident Jair Bolsonaro per possible conspiració per enderrocar el govern després de perdre les eleccions del 2022, ha votat a favor que justament Jair Bolsonaro sigui jutjat per aquest delicte, per conspirar per enderrocar el govern de Lula da Silva. El judici es farà a finals d'any i Bolsonaro pot ser condemnat a més de 20 anys de presó.
Tres dels cinc magistrats del Suprem del país han decantat la balança perquè Bolsonaro sigui finalment jutjat. Els fets es remunten als mesos compresos entre les eleccions de l'octubre del 22 i l'assalt violent als poders de Brasil el 8 de gener del 23, tan sols una setmana després de la investidura de Lula da Silva. Segons la fiscalia, el pla consistia a preparar un cop d'estat a favor de Bolsonaro i els aldarulls haurien estat instigats com a últim recurs per generar caos i justificar així una intervenció militar que revertís la voluntat del poble.
I a Corea del Sud, més de 200.000 nens i nenes donats en adopció des de l'any 1950 van ser robats de les seves famílies. Ho constata un informe oficial que s'ha fet públic en aquest país. L'escàndol destapa un negoci de milions d'euros emparat pel govern coreà.
Avui llegim a La Vanguardia que la majoria d'aquells infants van ser donats a parelles dels Estats Units, Austràlia, Noruega i Dinamarca. La investigació destapa que es van falsificar certificats de naixement, que es va fer constar que criatures havien estat abandonades pels seus pares, que d'altres havien estat segrestades per donar-les a altres famílies i que no hi va haver cap mena de control oficial en molts d'aquells tràmits burocràtics. Tota aquesta informació ha impactat moltes de les víctimes de l'engany, ara que ja són adultes i que estan al cas del seu origen i que saben perfectament que són adoptades. El dubte que se'ls planteja ara és si realment van ser abandonades per les seves famílies biològiques o si van ser robades per les agències i després venudes als seus pares actuals en altres països. Segura el resultat d'aquest informe oficial que animarà moltes persones adoptades a exigir veure els seus expedients.
Més de 7 milions de roses. Aquesta és la previsió que espera vendre el gremi de floristes per Sant Jordi. El sector preveu superar el rècord de l'any passat i també passar dels 20 milions d'euros de facturació.
Entre el 70 i el 80% de les roses procedeixen de l'Equador i Colòmbia, segons dades del gremi, i la resta són dels Països Baixos. El Sant Jordi d'aquest any comptarà amb prop de 2.200 punts de venda de floristes professionals a tot Catalunya.
I el monestir de Sixena, a l'Aragó, ja està obert al públic després de 2 anys de reformes. Aquest dimecres s'ha fet la inauguració i s'han pogut veure algunes de les obres que es van emportar a la Guàrdia Civil del Museu de Lleida i del Manac durant l'aplicació del 155.
Durant tot aquest temps, les obres no s'han pogut visitar. Des d'aquest dimecres ja s'exposen a la zona dels dormitoris un terç del centenar d'obres d'art en litigi. Concretament, són un total de 28, 19 de les quals provenen de Lleida i 9 més del Manac. La resta estan dipositades de moment al magatzem. Recordem que l'any 2017, durant l'aplicació de l'article 155 a la Generalitat, la Guàrdia Civil va portar a Sixena 51 obres procedents del Museu Nacional d'Art de Catalunya i 44 del Museu de Lleida.
I l'Ajuntament de Tarragona lamenta la mort d'una caporal de la Guàrdia Urbana de la ciutat en una allau mentre feia esquí de muntanya a Geòrgia. La víctima és una dona de 53 anys que era veïna de la Selva del Camp.
Sí, l'expedició la formaven 6 catalans que en el moment dels fets estaven baixant una pala. L'allau ha arrossegat 3 membres del grup, 2 dels quals han pogut sortir de la neu i han estat rescatats mentre que la dona ha mort. Fons del Ministeri d'Afers Exteriors han explicat que la representació diplomàtica d'Espanya a Geòrgia ja està fent totes les gestions amb les autoritats locals per prestar tota l'assistència consular necessària a les persones afectades. Un accident que arriba tot just 2 setmanes després que un alpinista català també morís i 7 més resultessin ferits als Aragats, a Armènia, també per una altra allau.
I un ferit crític en un incendi en un supermercat de Girona. El foc s'ha originat durant unes obres d'insonorització de la sala de màquines d'aquest establiment. El foc també ha afectat una altra persona que està en estat menys greu.
Els efectius han arribat immediatament al supermercat situat davant de la plaça 1 d'octubre del 2017, però s'han trobat que el foc estava completament desenvolupat. Han estat els mateixos treballadors de l'establiment que han advertit que hi havia una persona atrapada a la zona del magatzem. Jordi Martí, cap de guàrdia de la Regió d'Emergències de Girona, explica les dificultats amb què s'han trobat per poder treure aquest operari.
El que hem intentat és fer un binomi d'intervenció ràpida per treure aquesta persona, però ens ha estat impossible perquè ja hi havia col·lapsat gran part de la zona on hi havia la maquinària que estaven insonoritzant, fent tasques d'insonorització, i per tant ens ha sigut impossible, sense aigua, poder accedir-hi. A la que ha arribat el primer vehicle, hem muntat una línia d'aigua, una línia de vida per nosaltres, i hem pogut intentar ja, doncs, començar aquestes tasques de recerca fins que l'hem trobat.
Han rescatat l'home en aturada cardiorrespiratori després de reanimar-lo. Una ambulància l'ha traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on es troba ingressat. Fons del centre hospitalari expliquen que l'operari es troba en estat crític, amb pronòstic reservat.
I un altre incendi, en aquest cas a Cornellà, ha deixat una dona ferida crítica i un home en estat lleu en un incendi, com dèiem, en el seu habitatge. Les flames han cremat el menjador del pis on hi havia aquestes 2 persones que han estat traslladades pel SEM a l'Hospital Moisès Broggi. Uns fets que han passat aquesta matinada. Quan passaven uns minuts de la 1, han rebut els avisos als serveis d'emergència. I pel que fa a Roma, una turista espanyola de 55 anys ha mort després de caure al buit a la plaça Espanya de la capital italiana. La policia està investigant les causes de l'accident.
La dona s'hauria precipitat des d'un mur pròxim a les escales d'aquesta emblemàtica zona de la capital italiana.
I els Mossos han detingut el conductor que va provocar un accident mortal a l'eix transversal Sal a l'altura de Gurb durant la nit de Carnaval. L'arrestat té 56 anys i és veí d'Aiguafreda. Va circular durant 2 quilòmetres contra direcció per l'eix transversal i va acabar provocant el xoc mortal que va matar un home i una dona que estava embarassada.
La detenció s'ha fet aquest dimecres a l'Hospital de Granollers, on l'home continua ingressat. Tal com han confirmat els Mossos d'Esquadra, se l'acusa de dos delictes per imprudència greu i un delicte de conducció temerària. Després de llegir-li els drets com a detingut, se l'ha citat per anar a declarar davant del jutge.
Gràcies, Júlia. Falten 8 minuts per les 9. Esports.
Tota la informació al matí a Ràdio Estel.
Hi ha esports aquesta setmana molt centrats en la volta, Rafa, perquè sí. Juan Ayuso ha saltat el liderat de la competició després d'adjudicar-se la tercera etapa, una tercera etapa marcada pel sol i la neu que van rebre els ciclistes en l'arribada a la Molina després de més de 200 quilòmetres, perquè l'etapa, recordem, sortia de Viladecans.
Sí, recordem també que Juan Ayuso és ciclista nascut a Barcelona i que es va imposar per centímetres una fotofinish pràcticament a l'eslové Roglic i és el nou líder de la volta amb 6 segons d'avantatge respecte del líder del Bora Red Bull. Avui arriba l'etapa grossa, un traçat de mitja muntanya de 188 quilòmetres amb sortida a Sant Vicenç de Castellet i amb final al Santuari de Montserrat. De fet, així valorava Rubén Peris, director de la Volta, en aquest mateix programa, l'etapa que es viurà avui mateix.
No hem d'oblidar que la Volta es veu de forma directa o indirecta a vora 190 països i l'arribada a Montserrat, amb el que és l'arribada, esportivament parlant, a part de la bellesa que té Montserrat turística, diguéssim, a part d'això, la pujada a Montserrat esportivament serà espectacular.
Doncs això, una arribada espectacular amb aquest final inèdit a Montserrat.
Avui serà molt maco de seguir. En directe sempre és molt maco, però per la tele també mola molt.
I tant. Veurem unes imatges espectaculars de la muntanya. I pel que fa al futbol, la Federació Espanyola ha cessat la directora de la candidatura del Mundial 2030, Maria Tato, per l'escàndol de l'elecció de les seus del campionat. Les puntuacions per escollir aquestes seus es van canviar a últim moment. Això va provocar que Sant Sebastià sortís escollida en comptes de Vigo, tot i que la directora de la candidatura ha caigut, Vigo es queda definitivament sense Mundial.
Sí, anem a pas. Segons la documentació a la qual va tenir accés el diari El Mundo, en la penúltima classificació per escollir les seus del Mundial, la ciutat gallega ocupava l'11è lloc per davant de Sant Sebastià. Ara bé, l'endemà, en l'última i definitiva classificació, l'estadi de Anoeta va sumar 5 punts i aquesta maniobra va deixar fora a Vigo en passar a la 12a posició. Tot plegat ha fet que la Federació Espanyola de Futbol cessi aquesta responsable de la candidatura espanyola, la Maria Tato, tot i que sí que mantenen les puntuacions alterades que van beneficiar Sant Sebastià a últim moment. Amb tot, però, llegim que des de la Federació faran el possible perquè Vigo estigui inclosa dins de la candidatura. També expliquen que hi ha seus que ara estan dins d'aquesta candidatura per al Mundial, però que poden quedar fora en un futur si la FIFA ho creu convenient.
És increïble com no hi ha res que estigui relacionat amb el futbol espanyol sense una sospita de...
Que no sigui de Mortadelo i Filemón.
Sí, la veritat és que sí. En fi, i avui amb futbol, ja parlant estrictament de l'esport, doble sessió del Barça, eh? El masculí s'enfronta a les 9 a l'Osasuna en el partit de Lliga. Recordem que és el partit que va quedar ajornat per la mort del doctor del primer equip, el doctor Carles Miñarro, un maig en què l'entrenador del Barça, Hansi Flick, haurà de fer diversos malabarismes per poder configurar un 11 titular, i és que bona part de la plantilla ha disputat en les últimes hores partits de seleccions.
Així és, Flick ha confirmat aquest dimecres en roda de premsa que ni Rafinha ni Araujo estaran disponibles per jugar, ja que han estat els últims en tornar de disputar aquests partits en les seves respectives seleccions. De la durada també de les seleccions, Pau Cubarsí n'ha tornat, ja ho sabem, mal parat, amb una petita lesió al turmell, i el de l'Estanyol no està al 100% per al duel de Lliga contra Osasuna d'aquesta nit, i Flick ja ha confirmat Íñigo Martínez i Eric García com a titulars al centre de la defensa. Tot i així, Cubarsí s'ha entrenat amb el grup per estar a punt si l'equip el necessita, estarà a la banqueta. Passi el que passi, en el partit d'avui el Barça seguirà dormint líder, ara mateix és primer a la classificació, empatat a 60 punts amb el Real Madrid, però amb un partit menys. Avui es poden distanciar a 3 punts.
I el Barça femení, per la seva banda, juga a 6:45 del vespre la tornada dels quarts de final de Champions contra el Wolfsburg, amb un avantatge que van aconseguir a Alemanya per 1-4, eh? Mm-hmm.
Les de Pere Romeu defensen la seva condició de campiones a la Champions després que l'any passat s'alcessin amb el trofeu. Les catalanes, que són favorites a l'eliminatòria, arriben a aquesta partit amb la moral tocada després d'haver caigut per 1-3 contra el Real Madrid a la Lliga. N'ha parlat l'entrenador blaugrana.
Yo creo que en los cuartos de final de Champions se cogen con unas ganas increíbles, independientemente del resultado anterior que tuviste en el último partido. Obviamente no es del agrado de nadie perder contra el Real Madrid, más en el estadio de Montjuïc. Esto no gustó a nadie, la gente salió tocada, pero es que el fútbol tiene esto, que el día siguiente te tienes que levantar.
El Wolfsburg, per la seva part, està tenint una temporada complicada i intentarà capgirar avui una eliminatòria que el Barça té molt encarrilada.
Doncs veurem com acaben aquests dos partits, si el Barça masculí aconsegueix guanyar avantatge a la Lliga i si el femení tanca aquesta classificació dels quarts de final de la Champions.
Avui ho veurem i demà ho explicarem.
I tant que sí. Gràcies, Rafa. Fins ara.
Fins ara.
Ràdio Estel. Viu una experiència única al Pirineu i les Terres de Lleida.
Natura, cultura, gastronomia i 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic amb més de 500 quilòmetres de pistes per gaudir amb la família o els amics.
Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Decidir portar el pare a una residència no va ser fàcil, però quan vaig conèixer Los Tilos vaig saber que estava fent el correcte. Aquí rep atenció especialitzada i jo tinc la tranquil·litat